Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Doncs avui encara es manté l'ambient relativament fred, sobretot a primera hora, tot i que puja una mica la temperatura mínima, al voltant dels 3 graus.
Bon dia, avui és dimecres 4 de març i això és el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Avui començarem parlant de l'actualitat que passa pel Baix Empordà, on parlarem del cinema segrestat a la Bisbal amb en Manel Magrinyà, de les inscripcions a l'Oncolliga de Palafrugell amb l'Eugènia Güell i també del Dia de la Dona, que serà aquest diumenge, i de la preparació en el Baix Empordà del Dia Mundial de la Terra, que passarà més en les properes setmanes. Això sí, també haurem de parlar del coronavirus, perquè a Espanya s'ha confirmat ahir al vespre es va confirmar la primera mort amb coronavirus a València. Era un home de 13 anys que va morir era un home que va morir el 13 de febrer, i per això parlarem amb la doctora Roca Toda, cap de Medicina Interna de l'Hospital de Palamós. Tot i això i més, avui al Supermatí de Ràdio Capital. Comencem! Doncs comencem saludant en Manel Magrinyà. Manel Magrinyà, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs bon dia a tothom, a tu també. Doncs aquest cap de setmana han aparegut cartells de diferents punts de la Bisbal amb el contundent eslògan "Han segrestat el nostre cinema", i l'adreça d'una pàgina web. Tu has seguit la pista i de què va això?
Doncs és el punt de partida de la campanya que un grup de ciutadans han engegat per tal de convertir el Foment Catòlic de la Bisbal, un històric centre recreatiu propietat del Bisbat i tancat des de fa anys, en un centre cultural i sala d'exposicions obert a tothom, i que dinamitzi culturalment aquest carrer que tot just s'acaba de guanyar per als vianants.
Gràcies, Manel, i ara saludem a la Sandra Imbusonet. Bon dia.
Bon dia.
L'aparcament de l'Avinguda García Lorca de Palafrugell ja es tornarà a pavimentar.
Sí, de fet, en Comú Podem, en Comú Guanyem, havíem presentat una moció per reformar i pavimentar també els aparcaments de Can Salgas i el de l'Avinguda d'Espanya, però només el de l'Avinguda García Lorca ha estat aprovat en l'últim ple de l'Ajuntament.
Gràcies, Sandrine. I ara parlarem amb l'Agnès Santos, que perquè la Bisbal d'Empordà instal·la senyals lluminoses amb LEDs solars a diferents passos de vianants. Agnès, bon dia.
Sí, el consistori ha col·locat aquesta senyalització a totes les entrades a la zona urbana del municipi, amb l'objectiu de prevenir accidents i infraccions per part dels conductors i alhora vetllar per la seguretat dels vianants, sobretot d'aquells més vulnerables.
Gràcies, Agnès. I també amb tu, s'implementa un nou model de treball pediàtric que millorarà l'atenció mèdica dels infants als centres d'atenció primària del Baix Empordà.
Aquest nou model de treball, que s'inicia a partir d'aquesta setmana, permetrà al pediatre disposar de més temps per al seguiment dels casos complexos i els diagnòstics. Funcionarà mitjançant la redistribució de les tasques que l'equip de pediatria ha establert, decidint quin professional és l'idoni per cada visita.
Vuit i quatre minuts, ara hem de parlar de Begú, perquè organitza la tercera edició del taller "Escriure sense por", Dani Cortés.
L'escriptor local i llicenciat en filosofia Miquel Martín Serra impartirà a Begú la tercera edició, la primera d'aquest any 2020, d'Escriure sense por, el taller pràctic dirigit a majors de 16 anys, que té com objectiu oferir als seus participants eines i claus per elaborar i millorar un text i evitar les errades més comunes.
I Dani, seguim amb tu, perquè Begú se suma al Dia Mundial de la Terra amb un programa d'activitats als Horts Comunitaris de Sot. Dani.
Diumenge 26 d'abril al consistori, amb la col·laboració de les escoles Olivar Vell d'Esclanyà i Doctor Arruga de Begur i la Llar d'Infants Ses Falugues, organitzarà els horts comunitaris i ecològics de Sot, això que està a la carretera de circunvalació per sota de l'aparcament del Sot d'en Ferrer, i hi haurà diverses activitats gratuïtes amb la participació directa dels alumnes i famílies de tots tres centres educatius.
Vuit i cinc minuts, l'Oncotrail amplia la participació a 300 equips i farà un sorteig per adjudicar les noves places. Bon dia, Eugènia Güell.
Hola, bon dia.
Són 18 minuts.
Exacte, només 18 minuts i es van esgotar la trentena de places que havien quedat lliures pels equips que volien participar per primera vegada a la cursa. Es farà, doncs, un sorteig públic el pròxim 10 de març a la seu de la Fundació Oncolliga per adjudicar les noves places.
Gràcies, Eugènia, i s'acosta el Dia de la Dona, que serà aquest diumenge, i a Castell-Platja d'Aro hi ha programades propostes culturals, lúdiques i esportives durant la jornada del 8 de març.
Sí, de seguida ho repassem, però la principal novetat és el projecte 10 dones il·lustres, 10 il·lustradores, titulat així perquè justament les protagonistes són 10 il·lustradores catalanes que han retratat, seguint el seu propi estil, a 10 dones referents de l'emancipació femenina per les seves aportacions al coneixement, reivindicacions o lluites socials.
I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
Doncs, després de forces dies de temps relativament suau, ahir vam notar un ambient més fred. Serà així aquests dies?
Doncs avui encara es manté l'ambient relativament fred, sobretot a primera hora, tot i que puja una mica la temperatura mínima, al voltant dels 3 graus, mentre que la màxima es situarà al voltant dels 15 graus a bona part del Baix Empordà. El vent de component nord que ha bufat durant la darrera nit ja s'ha encalmat i l'estat del cel romandrà variable. Demà puja la temperatura amb més sol al matí i a la tarda o a final del dia algun possible ruixat.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga.
Actualment un dels èxits mundials. Avui la cançó del dia és la col·laboració de Karol G i Nicki Minaj amb el seu single Tusa. Però pels que no saben què vol dir Tusa, doncs es tracta d'una expressió colombiana per designar despit i tristesa per la... quan s'acaba una relació amorosa.
He wanna slack off, ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off.
Pero si le ponen la canción.
Una pausa i tornem.
A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això cada diumenge de 6 a 8 del vespre repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. En Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a Ràdio Capital. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Passen dos, queden 3 minuts per un quart de 9 del matí. El govern espanyol ha anunciat les primeres mesures extraordinàries per evitar la propagació del coronavirus. Són suspendre congressos mèdics i celebrar a porta tancada alguns esdeveniments esportius on algun dels participants vinguin de zones de risc. En canvi, s'ha descartat tancar escoles o mesures més contundents. Hores després de saber que la primera mort a Espanya, que era un home amb pneumònia, va morir el 13 de febrer. És la primera víctima mortal a l'Estat. I per saber més detalls de la situació del coronavirus, parlem amb la doctora Roca Toda, cap de Medicina Interna de l'Hospital de Palamós. Bon dia, senyora Toda.
Bon dia.
Bon dia. Doncs s'ha dit molt, però convé recordar-ho un dia més. Quins són els efectes reals del coronavirus i per què convé no generar alarma?
Bueno, els efectes generals del coronavirus en aquest moment és que com s'ha dit amb totes les enquestes que s'han fet, que la seva que és un virus que sí que s'extén així d'una forma ràpida, però que la sintomatologia és molt lleu i que només 8 de cada 10 persones infectades pues, poden tenir sintomatologia important, no? Llavors, de moment, la tendència i el que hem de fer tots és contenció de la malaltia, intentar mobilitzar-se el menys possible perquè encara se sap ben bé l'abast de la seva forma de transmissió, tot i que està clar que és de persona a persona, que és per gotes, que després de que tu estiguis en contacte amb una persona que estigui constipada, que esternudi, que intentis estar pues, amb una distància d'uns dos metres i que la gent pues, utilitzi un mocador d'usar i tirar i que intentis esternudar-se ben bé al seu colze i sobretot una higiene molt important de mans cada vegada.
Parlant de la higiene de mans, ara parlarem d'altres coses, però el desinfectant de mans, el que s'ha distribuït i que ha augmentat el preu, com també les mascaretes, és útil, tenint en compte que és un virus i el desinfectant de mans desinfecta bactèries?
Mira, el més útil és l'aigua i sabó, com sempre s'ha dit. És la mesura millor d'aïllament de qualsevol bacteri i virus. Aigua i sabó, uns 20 segons fregant-se bé totes les mans i sobretot doncs, evitar el contacte i totes les zones on tu puguis pensar que hi pugui haver alguna goteta d'aquella persona que pugui estar infectada, doncs ben netejada. Així, de moment, és la forma de contindre i de previndre la desaminació.
Digui. El tema de les mascaretes.
Les mascaretes. Sí. A veure, el que està clar és que només s'ha d'utilitzar mascaretes amb les persones que tu pensis que puguin estar infectades, no? Com nosaltres, les persones que estan en contacte amb la persona infectada. Els pacients que nosaltres creiem que estan infectats ja se'ls hi col·loca immediatament. La gent del carrer, en principi, no està indicat fer aquesta mesura d'aïllament tan important. El que tu mantinguis una distància de 2 metres amb la persona que tu puguis pensar o que estigui constipada o que estigui estornudant i tal, n'hi ha més que suficient. Mm-hmm. I evitar sempre les concentracions de molta gent. Això ja sempre s'ha dit, no?
Des del seu punt de vista, sé que no seria correcte, però què se li pot dir a la població perquè deixi de tenir aquesta por exagerada després de comprar mascaretes en grans quantitats i de comprar desinfectant de mans a preus extraordinaris?
Mira, és difícil, no? Perquè realment els mitjans de comunicació i tot el que estàs veient i tot el que hem vist, pues, realment dona una sensació de pànic, no? Des del meu punt de vista, jo treballo al centre hospitalari, veiem molts de malalts, nosaltres no anem amb mascareta per tot arreu i per tots els passadissos. L'única cosa que fem és això, netejar-nos bé les mans. Les persones que puguin haver tingut un contacte, nosaltres ja utilitzem mesures d'aïllament i de prevenció, no? De tindre contacte amb aquesta persona per les seves gotes, no? La transmissió és per gotes, per tant, aïllament de contacte i respiratori, i no anem pel carrer, doncs, aplicant aquestes mesures. La meva consell és de tranquil·litat. Això sí, doncs, bueno, si tu has de fer un viatge a les zones infectades, si tu has d'anar a un lloc on hi preveus que hi pugui haver molt hacinament, doncs, això és el que jo crec en aquest moment i actualment, que és el que hem d'intentar evitar. Sanitat ja ha començat, ha suspès de moment tots els congressos amb els quals hi puguin haver assoriment de molta gent, no? Que vinguin gens de diferents llocs, no? Sobretot els metges, no? Que no es puguin començar a infectar i llavors els hospitals es quedin sense personal, però que la meva consell és de tranquil·litat dintre d'aplicar les mesures de prevenció.
I no? Ara, parlant més cap al Baix Empordà, l'Hospital de Palamós estaria llest per atendre un pacient amb coronavirus? I si és així, quines mesures s'hi han preparat?
Bueno, nosaltres ja fa dies que treballem amb això, ja vam fer doncs, tota una sessió informativa, hi ha infermeria, saladors, metges, tothom, les plantes, tothom està preparat pel cas de que nosaltres tinguéssim de tindre el coronavirus aquí. No? Tots els pacients que arriben, se'ls fa les mesures d'aïllament, el pacient que arriba a urgències, que nosaltres sospitem, o que ell ja diu que ha estat en contacte, o bé de la zona de risc ja s'apliquen la mesura de mascareta, ja de seguida se'l separa de l'altre, d'on està l'altra gent en espera, i es passa en un box especial. Tothom ja està preparat per les mesures clàssiques d'aïllament, i en principi, com a tots els grans hospitals, tots funcionem, tots estem utilitzant les mesures que ens ha donat Sanitat i la Generalitat. Mm-hmm. Jo crec que la gent del Baix Empordà ha d'estar tranquil·la que l'Hospital de Palamós està preparat per això, per a contindre-ho, mm-hmm. no? Per a tractar-ho, en el cas de que sigui necessari, i llavors, bueno, realment també, si un pacient està greu i s'ha de traslladar a una altra zona, també està tot previst. No? L'única cosa que es demana a la població és que, si ha estat en una zona de risc, si ell preveu que pugui estar infectat, en vez d'agafar i moure's cap aquí, cap allà, és trucar al 061. Perquè ells de seguida posen en marxa tota una xarxa amb la qual els metges van a casa seva, els visiten i els hi donen tota la sèrie d'informació per el que s'hagi de fer. Això és el consell que s'ha de donar a la població del Baix Empordà. Tranquil·litat, i es troben malament, 061, abans de començar desplaçaments, perquè així després és com es mou el virus d'un costat a l'altre.
ara mateix parlant de desplaçaments, d'aquí poc com arribarà Setmana Santa i al Baix Empordà hi haurà molta mobilitat de gent de Barcelona, gent de Catalunya també i gent estrangera. Hi ha més risc a causa de tot aquest moviment?
Quan hi ha una epidèmia d'aquestes característiques, no? La mobilitat, el que vingui gent d'un lloc, d'un altre, que es trobin, que s'ajuntin, sempre hi ha més risc. La transmissió sempre es produeix d'aquesta manera, amb l'hacinament, com la grip espanyola. La grip espanyola va produir una gran mortalitat, però és perquè la gent es va moure d'un costat a l'altre i es va estendre per tot el món. Aquest és el problema. Que ho hem de prohibir? De moment s'estan prohibint alguns congressos o algunes... bueno, ja us vist que també hi ha partits de futbol que es faran a porta tancada per evitar no, el que hi hagi molta gent. D'aquí a Setmana Santa encara falta temps. Hem de veure, en un mes les coses poden canviar moltíssim. Jo crec que de moment hem d'estar preparats perquè es pugui dir, doncs, bueno, aquest any no ens movem. No sé, això hem d'anar esperant el que vagi sortint i el que vagi dient sanitat, perquè cada dia canvia, cada moment canvia. No, avui te puc dir això i demà t'hauré de dir una altra cosa. L'única cosa que te puc dir actualment és aquesta. Prevenció, si et trobes malament 061, l'Hospital de Palamós està preparat per tindre, estem tots els sanitaris que estem aquí informats de lo que hem de fer, i si no canvien les coses, pues, de moment no s'ha d'alarmar ningú.
Una pregunta, m'imagino que serà difícil de contestar, però a més o menys el coronavirus pot... Quant temps pot allargar-se un episodi com aquest?
Bueno, això és el que de moment encara no sabem molt bé. El que sí que està clar és que quan nosaltres sabem que el pacient està infectat, no? Aquest pacient ingressa a l'actualitat, després més endavant ja veurem, i quan la simptomatologia ha cedit, la tos, la febre, el malestar general, es fa una determinació analítica i aquesta determinació analítica, si és negativa, es repeteix a les 24 hores. Si a les 24 hores continua sent negativa, es dona al pacient per curat. I llavors està fora de malaltia. Ara, quants dies és el que encara està per determinar? Perquè cada pacient és diferent. Però hem de pensar que és com una grip i que dura els mateixos dies que la grip, que actua com ella i que s'ha de tindre les mateixes mesures de prevenció i d'aïllament com ella.
D'acord. I parlant del tema d'aïllament i de la preocupació i dels metges actualment, hi ha preocupació pel cas de dos metges a Barcelona que en concret han contret la malaltia. Per què estan preocupant aquests dos casos concretament?
Jo crec que aquests dos casos són com tots els casos de tots els pacients, no? El que s'infectin personal sanitari, pues és perquè, doncs, bueno, si realment això s'extengués dintre d'una comunitat tota de metges, pues, després qui tracta aquests pacients, no? Sempre és aquesta, no? La mena de preocupació. Però no perquè, doncs, bueno, sigui diferent la seva malaltia a la dels altres. Si tu, és com una família, si es posa malalt la mare, sempre hi ha més preocupació per tot el que comporta. Doncs, en principi, amb els metges passaria el mateix. És un personal que s'ha de controlar perquè són els que després han d'estar per contenir tot l'altre.
Perfecte. Doncs la doctora Roca Toda, cap de Medicina Interna de l'Hospital de Palamós, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i aclarar alguns conceptes del coronavirus i de posar una mica de llum sobre la situació als nostres oients.
Bon dia i demano això, tranquil·litat i contenció. Fins una altra i gràcies.
A vostè, vagi bé. Bon dia.
Bon dia.
5 minuts per 8:45. Recuperar el foment catòlic de la Bisbal com a espai comunitari és l'objectiu de la campanya que han engegat un grup de bisbalencs i que ha tingut el seu inici en una enganxada de cartells amb l'eslògan «Han segrestat el nostre cinema». En Manel Magrinyà ha seguit el tema.
El local que havia sigut el foment catòlic de la Bisbal està situat al carrer Ample, és propietat del Bisbat de Girona i porta molts anys tancat. El cantó d'altres entitats i centres recreatius i benèfics ha estat molt present en la vida col·lectiva de la Bisbal. Havia sigut un actiu centre popular d'orientació catòlica del que ja es tenen notícies l'any 1886 i en aquella època funcionava bàsicament com a teatre. Tenia una cabuda per 500 espectadors i s'hi representaven bàsicament obres fetes per aficionats. Després de la Guerra Civil, el foment catòlic agrupà diverses entitats, escoltes, l'Esplai, grup de teatre El Drac, fins que finalment va tancar portes. Ara, un grup de bisbalencs es proposen recuperar aquest espai emblemàtic de la història cultural de la comarca i posar-lo al servei de la ciutadania. Volen convertir l'espai, ara en desús, en un centre cultural i sala d'exposicions obert a tothom.
Sí, però Manel, com volen fer això? Perquè, tal com ens expliques, el local és propietat del Bisbat de Girona.
Doncs la veritat és que és una incògnita, ja que més enllà d'aquesta primera enganxada de cartells, poca cosa més es coneix. Ràdio Capital ha estat intentant obtenir declaracions d'alguna de les persones que semblen portar la iniciativa de la demanda, però fins ara no han contestat els nostres requeriments, com tampoc ho ha fet el rector de la Bisbal, a través de qui volíem conèixer l'opinió del Bisbat. De tota manera, i segons hem pogut saber, la campanya tindrà una continuació els propers dies, i concretament el cap de setmana hi ha convocat un acte sorpresa de reivindicació del que anirem informant. Caldrà, doncs, una mica de paciència i esperar a veure com es desenvolupa tot plegat.
L'equip de govern de Mont-ras es compromet a posar el nom de Neus Català a una plaça del poble aquest any 2020. Això després que el ple del municipi rebutgés una moció del grup Mont-ras al cor que ho demanava. Dani Cortés.
L'equip de govern, amb el vot de qualitat de l'alcaldessa, va votar-hi en contra amb l'argument que volen fer-ho en una actuació conjunta. El grup de l'alcaldessa Junts per Mont-ras lamenta que el partit Mont-ras al cor hagi tirat pel dret a l'hora de presentar la moció. De fet, ja estan d'acord i l'afegiran al nou pla per dotar el nomenclàtor de noms femenins. I a més, segons ha pogut saber Ràdio Capital, veuen bé la proposta de posar el nom de Neus Català a la plaça que delimiten els carrers Puiggròs, Cucala i Granota, tal com demanava l'oposició. Però volen fer-ho de forma englobada amb el projecte en curs per evitar els costos dobles de comandes de rètols.
I Dani, per la gent que no ho sàpiga, qui va ser Neus Català?
Neus Català va ser una supervivent catalana del camp de concentració de Ravensbrück. Va morir aquest mes d'abril de 2019 als 103 anys. Infermera nascuda el 1915 als Guiamets, al Priorat, i militant del PSUC, va ser víctima del nazisme, va ser un referent i una feminista convençuda, va posar en valor davant de Montserrat Roja el paper de les dones deportades, fins llavors silenciat. La seva memòria històrica ha quedat reflectida en el llibre que ella mateixa va escriure, la biografia Un cel de plom, que va arribar al teatre.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aprovada la moció d'En Comú Podem per pavimentar l'aparcament de l'avinguda García Lorca de Palafrugell.
Sí, el diari de Girona informa que l'Ajuntament va aprovar dimarts passat la moció d'En Comú Podem, En Comú Guanyem, per renovar i pavimentar l'aparcament de l'avinguda García Lorca. De fet, els comuns havien demanat el mateix per l'aparcament de Can Salgues i el de l'Avinguda Espanya, però el govern no ho va acceptar. Argumenten que en Can Salgues ja s'hi està fent un aparcament nou i a l'Avinguda Espanya perquè podria comprometre el projecte de desdoblament en curs.
I la Bisbal d'Empordà, passem des del Palafrugell fins a la Bisbal, perquè la Bisbal ha col·locat senyals lluminoses amb leds solars a diversos passos de vianants del municipi amb l'objectiu de prevenir accidents. Nés Santos.
Concretament, aquesta senyalització s'ha realitzat a totes les entrades a la zona urbana de la Bisbal d'Empordà, com la C66 per l'Avinguda de l'Aigüeta i el carrer 6 d'octubre de 1869, també el vial del carrer del Suro i de l'Avinguda Josep Irla, la GI660 de l'Avinguda President Companys i a la GI664 per la carretera de Cruïlles. A més, a l'Avinguda Josep Tarradellas s'ha instal·lat una senyal lluminosa d'advertiment per tal que els vehicles no sobrepassin la velocitat màxima de 50 km per hora.
I aquesta va ser una de les propostes més votades durant el procés participatiu del 2018, és així?
Sí, va obtenir un total de 285 vots. Arran d'aquest resultat, es va configurar una partida econòmica de 15.000 euros que s'hi ha destinat. A més de prevenir accidents i infraccions per part dels conductors i vetllar per la seguretat dels vianants, la iniciativa també servirà per adequar-se a la normativa vigent i iniciar campanyes específiques per erradicar conductes anòmales i perilloses.
Els centres d'atenció primària del Baix Empordà implementaran progressivament un nou model de treball als equips pediàtrics a partir d'aquesta setmana. Agnès Santos, també amb tu.
Aquest nou model de treball permetrà al pediatre disposar de més temps per al seguiment dels casos complexos i el diagnòstic precoç de trastorns alimentaris, de desenvolupament, de conducta o psicològics de l'infant. Funcionarà mitjançant la redistribució de les tasques que l'equip de pediatria ha establert per a les visites de revisió i seguiment dels infants sans, decidint quin professional és l'idoni per cada visita en funció de les edats, de les activitats preventives i de promoció de la salut que cal fer en cada moment. Els equips pediàtrics s'han preparat per al canvi i durant un any han revisat conjuntament els protocols d'exploració pediàtrica i el personal d'infermeria ha fet formació teòrica i també pràctica. L'equip està format per pediatres, infermeres pediàtriques i personal administratiu que gestiona les agendes de pediatria. La nova forma de treballar i organització dels equips suposa un canvi quantitatiu, ja que els equips pediàtrics de les quatre àrees bàsiques de salut es reforçaran amb tres infermeres pediàtriques més. A més, també suposarà un canvi qualitatiu en l'atenció mèdica que els equips presten als infants, tant en les revisions pediàtriques com en el seguiment del programa del Nen Sa, que té per objectius facilitar uns hàbits i unes actituds de salut positiu en els infants, detectar precoçment els problemes de salut infantil, facilitar el seu seguiment i la seva derivació a l'hospital o altres centres i especialistes si és necessari.
Però malgrat el model que havia d'arribar al Baix Empordà, pel que sembla ha tingut molt més èxit en altres centres de Catalunya, oi?
Sí, ja ha estat implementat en altres centres i ara els equips pediàtrics del Baix Empordà seran els primers a implementar-ho a la província de Girona. S'inicia a partir d'aquesta setmana al CAP de Palafrugell i també als consultoris de Pals i Begur i està previst que s'implanti de manera progressiva a les altres àrees bàsiques de salut durant aquest 2020 i el proper 2021.
I ara anem fins a Begur perquè l'escriptor Miquel Martín Serra impartirà al municipi una tercera edició, la primera d'aquest 2020, d'Escriure sense por, el taller pràctic dirigit a majors de 16 anys que té com a objectiu oferir als seus participants eines i claus per elaborar i millorar un text i evitar les errades més comunes. La formació constarà de 6 sessions de 2 hores cadascuna. Dani Cortés.
I es durà a terme cada dimecres de 5 de la tarda a 7 a l'Escola Doctor Ruga. El seu inici està previst pel 29 d'abril i per poder-hi participar cal inscriure's prèviament abans del 24 d'abril a l'Ajuntament de Begur. El preu és de 48 euros per alumne i el nombre mínim d'usuaris per poder fer el curs són 8, calen 8 persones per fer aquest curs.
I Dani, el professor és en Miquel Martín Serra, però qui és Miquel Martí?
Doncs Miquel Martín ha exercit com a professor de català i anglès. Es va iniciar en el món de la literatura el 1994, quan va guanyar el Premi Joan Fuster per Joves Autors, el qual van seguir, entre altres, els Premis Solstici, Manuel de Pedrolo, Romà com a Mala o el Recvill. Entre les seves obres trobem el Recull de contes i Amors que maten i les novel·les L'estratègia de la gallina, Cabells de medusa, Dictadors de butxaca, El riu encès o Llegendes de nit. És un gran divulgador de l'obra del poeta Joan Vinyoli, que va passar molts estius a Begur. A més, s'ha convertit en l'escriptor de capçalera de la Biblioteca de Palafrugell, on també ha impartit tallers d'escriptura creativa i dinamitzat al Club de Lectura.
Gràcies, Dani. Seguim a Begur també amb tu, perquè el proper 26 d'abril es commemorarà el Dia de la Terra, una jornada d'abast mundial que té com a objectiu informar, educar i sensibilitzar la població sobre les problemàtiques ambientals, com ara la contaminació de l'aire i el sol, la destrucció dels ecosistemes o l'esgotament dels recursos no renovables. A Begur, tot i que encara quedin setmanes, ja s'hi han preparat algunes activitats, perquè suma amb activitats dels nous horts comunitaris i ecològics de SOT, que es van posar en marxa l'agost del 2019 i que actualment presenten una ocupació del 100% d'any.
Diumenge 26 d'abril, el consistori, amb la col·laboració de les escoles Olivar Vell d'Esclanyà i Doctor Arruga de Begur i la Llar d'Infants Sesfalugues, organitzaran els horts comunitaris i ecològics de Sot, a la carretera de la Circumval·lació, per sota de l'aparcament del Sot d'en Ferrer, diferents activitats gratuïtes amb la participació directa dels alumnes i les famílies de tots centres educatius. Així, aquell dia es presentaran públicament els treballs fets pels infants a les aules. Els alumnes més petits treballen el tema de les plantes medicinals i aromàtiques a l'hort, mentre que els més grans se centren en la fauna útil favorable per aconseguir una major diversitat als horts.
Dani, i quines activitats més s'hi han preparat?
Doncs es celebrarà una gincama per construir un hotel d'insectes, es plantaran plantes aromàtiques i medicinals, es durà a terme un esmorzar popular saludable i de proximitat, i tot això en una jornada oberta a tota la població per participar-hi. Atenció, cal inscriure's prèviament abans del 17 d'abril.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Doncs queden 7 minuts per 3 quarts de 9 del matí i ara hem de saber que els organitzadors de l'Oncotrail han decidit ampliar de 270 a 300 la xifra d'equips que podran participar a la pròxima edició de la cursa, que se celebrarà el 3 i 4 d'octubre a Palafrugell. Eugènia, com és això?
Doncs resulta que hi va haver 96 equips que van intentar sense èxit inscriure's durant la matinada de dissabte diumenge, que va ser quan es va obrir el termini per inscripcions d'equips que hi volien participar per primera vegada. Tot i que el topall s'havia fixat a 270, com que hi va haver un error de pagament, va haver-hi 274 equips que es van inscriure correctament i que van pagar els diners de la inscripció. És a dir, 4 equips més dels que tenien previstos van quedar inscrits.
Així doncs, Eugènia, quantes places queden disponibles després del problema del TPB que va haver-hi?
26 places que l'organització ha decidit sortejar entre tots els equips que han quedat en llista d'espera. El sorteig serà públic i es realitzarà el pròxim 10 de març a les 7 de la tarda a la seu de la Fundació Oncolliga Girona. L'organització de l'Oncotrail lamenta no poder donar cabuda a tots els equips que s'han interessat en la cursa, però també vol continuar mantenint la lliga de prudència que l'ha caracteritzat fins ara i que ha estat clau perquè l'esdeveniment s'hagi pogut desenvolupar any rere any sense incidències importants.
I Eugènia, també hem de parlar amb tu perquè la Comissió d'Igualtat de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró commemora enguany amb diverses propostes culturals, lúdiques i esportives la jornada del Dia Internacional de les Dones, que serà aquest diumenge 8 de març.
La principal novetat és el projecte 10 dones il·lustres, 10 il·lustradores, titulat així perquè justament les protagonistes són 10 il·lustradores catalanes professionals que han retratat, amb el seu propi estil, 10 dones referents de l'emancipació femenina per les seves aportacions en coneixements, reivindicacions o lluites socials i que, malgrat els intents de visibilització, han estat pioneres en els seus camps. Hi participen Marta Bellvehí, Bruna Valls, Cristina Colobret, Anna Grimal, Roser Matas, Nirvana Jiménez, Marisa Martínez, Joana Santamans, Olga Capdevila i Xuxu Landstrom, que és Judit Algaró. Les dones il·lustradores, que seran il·lustrades són Mariel Franco, que va ser sociòloga feminista, defensora del moviment LGTBI i política brasilera, que va ser assassinada l'any 2018, Simone de Beauvoir, la filòsofa existencialista francesa, Virginia Woolf, escriptora, editora i pionera feminista anglesa, Heidi Lamarr, que és inventora d'un sistema de codificació de transmissions que actualment han utilitzat molt per posicionar satèl·lits, o també Clara Campoamor, l'advocada, escriptora i política activista durant la Segona República Espanyola. Elles, entre moltes altres.
Eugènia, i quines altres activitats hi haurà?
Doncs l'acte central serà dijous, dia 5 de març, amb la creació d'un vídeo de conscienciació, la lectura del manifest i un taller de creatiu de relació. Divendres, dia 6, hi haurà la conferència No et jubilis de la sexualitat i l'endemà, dia 7, la tercera caminada per la igualtat, amb un recorregut de 7 quilòmetres entre Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Dilluns, dia 9 de març, la presentació literària Pell de seda de Maria Dolors Portes i dijous, 19 de març, la projecció del documental Cuidar entre terres, qui sosté la vida quan les dones migren, de la directa i cooperació i videofòrum amb el primer sindicat espanyol independent de dones treballadores de la llar i la cura. Darrerament, el dijous dia 26 de març, una taula rodona Dones i Comerç es farà a l'espai Coworking i durant tot el mes també es faran activitats de sensibilització als centres educatius, espais familiars, llars d'infants, la Casa Lila i Joventut i Casal Juniors i Prejúniors.
Gràcies, Eugènia. I avui, dimecres 4 de març, és moment d'escoltar el comentari de la Montserrat Tura.
Mor una atleta a la Marató de les Vies Verdes a Platja d'Aro. La jove, d'uns 30 anys, era veïna de Palamós i hauria patit una aturada cardiorrespiratòria. Així començaven algunes cròniques de notícies aquest diumenge. I també ho destacaven alguns diaris esportius de l'endemà. La jove atleta es deia Anna. I en aquell maleït moment moria una vida d'entrega a la sembra d'optimisme. Hi ha persones que recreixen la vida dels que els envolten en els grups d'amics, en l'activitat associativa, en la família, en la feina. L'Anna formava part d'una generació que encara no hem descrit ni li hem posat nom, la dels que van tenir el projecte de Consorci Sanitari del Baix Empordà i l'Hospital de Palamós com si fos el seu germà. Si l'empenta dels anys 80 la van encapçalar un grup de joves metges, d'aquell grup van néixer amors i fills d'aquells amors, que ara tot just han sobrepassat la trentena i tenen vides esclatants impregnades de projectes propis. Els seus pares van regalar-me la seva amistat malgrat que els vaig prendre moltes hores. Temps que escatimàvem a la vida dels nostres per donar-lo aleshores a un projecte de xarxa sanitària que havia d'ajudar a guarir moltes vides. La seva i la meva feina era salvar vides. I no hem sabut salvar la vida de l'Anna. No sabeu com entenem i alhora temem les morts sobtades, les que ens prenen vides com les de l'Anna, quan encara havien de viure les seves aventures, tantes i tantes aventures. Aquestes persones joves, vitals, exigents amb el món que els envolta i perfeccionistes amb la feina que fan. Podem, si volem, perquè la pena ens fa buscar refugi, refugiar-nos en Auden, que sempre ens ajuda, i demanar-vos que poseu llaços negres als coloms i demaneu als avions que gemeguin de pena. Desitjar que s'aturin els rellotges i es silenciïn els pianos, que s'amaguin les estrelles. Perquè el que voldríem de veritat és aturar la vida en el precís moment en què la mort encara no li havia llevat la seva vida. Ella era el nord i el sud, l'est i l'oest. Era les paraules i les cançons. L'Anna era una mica de tots, però els que l'han perdut més són els seus pares, l'Eudald i la Dolors, metges d'un hospital que no era i va ser. Els metges vivim envoltats de vida i de mort. Que ningú cregui que ens immunitzem de les pèrdues, que ningú cregui que no maleïm una i mil vegades la mort a destemps.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són 9:15 del matí, ara és moment de repassar la informació general amb l'Alba Lejide, perquè el Tribunal General de la Unió Europea rebutja que Oriol Junqueras pugui recuperar cautelarment el seu escó a l'Eurocambra. La primera instància de Luxemburg no ho veu justificat i defensa que l'anul·lació del mandat depèn d'Espanya.
Aquesta primera instància judicial defensa que l'anul·lació del mandat resulta exclusivament d'una decisió de les autoritats nacionals i que el Parlament Europeu no és competent per qüestionar-ho. Aquesta decisió pot ser recorreguda al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, màxima instància al bloc europeu. D'altra banda, la denegació de les mesures cautelars no prejutja la decisió del Tribunal General de la Unió Europea sobre el fons del cas, que encara ha de ser analitzat.
I seguim parlant de tribunals i de justícia europea, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que Espanya va utilitzar malament l'euroordre automàtica per terrorisme contra el raper Valtònyc. L'alt tribunal assegura que només es pot aplicar el codi penal del moment dels fets.
El Tribunal Europeu ha determinat que la llei de referència ha de ser la del moment en què es van cometre els fets. El Tribunal recorda, però, que per decidir sobre l'euroordre, els tribunals belgues encara han d'avaluar si els delictes pels quals ha sigut condemnat Espanya són equivalents a Bèlgica. Després del dictamen de Luxemburg, el Tribunal d'Apel·lació de Gant serà qui decideixi si accepta o no l'extradició. En qualsevol cas, l'eventual sentència encara podria ser recorreguda a una tercera instància judicial.
I el govern espanyol aprova la llei del només el sí és sí, que elimina la distinció entre abús i agressió sexual. La nova legislació posa al centre el consentiment i inclou nous delictes al Codi Penal.
Creo que es una ley histórica, nos va a volver a situar como un referente internacional en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres y creo que, por tanto, podemos estar orgullosas de que este gobierno haya sido valiente y haya tenido la decisión de presentar esta ley respondiendo, como digo, a lo que el movimiento feminista lleva años peleando en las calles de nuestro país.
Inclou nous delictes com el matrimoni forçat, la mutilació genital, la transmissió voluntària de malalties sexuals o l'assetjament ocasional, que serà un delicte lleu. Amb l'aval del Consell de Ministres a la iniciativa del Ministeri d'Igualtat, comença la tramitació parlamentària de la llei. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha celebrat que les dones no hauran de demostrar el sometiment ni tindran la cadena d'obstacles que hi havia fins ara per demostrar que havien patit violència i intimidació perquè es considerés una agressió sexual, ja que el centre serà el consentiment.
I el govern espanyol també aprova la llei d'educació que derogarà la llei LOMCE. La nova norma preveu que preferentment es concertin els centres que no separin alumnes per raó de gènere.
Entre les mesures que preveu la nova llei, es podrà obtenir el títol de batxillerat amb una assignatura suspesa, religió no comptarà per a la nota i es cursarà una matèria d'educació amb valors cívics i ètics. A més, preferentment es concertaran els centres que no separin els alumnes per raó de gènere. La Generalitat també podrà decidir sobre el 45% del currículum, com es preveia fins al 2013.
I com cada dimecres és moment de parlar de llibres, de recomanacions literàries amb la Teresa Calabús. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia. Com esteu?
La setmana passada no vam tenir temps suficient per fer la secció, així que sí, avui te'n donem una mica més.
Mira, doncs en comptes de parlar els buros del llibre de la setmana passada, que era més o menys el que havia pensat comentar, com que ahir a la llibreria ja va arribar el Carregades de raons de la Dolors Bassa i la Montse Bassa, la seva germana, doncs res, destacar sobretot aquesta obra com una obra important per tots els que hem seguit, bueno, per tots els que estimem i hem sigut i som en Dolors, l'hem coneguda a nivell laboral, i tota la població que està patint aquesta situació amb l'empatia que sentim cap a ells. El llibre, ja us ho he comentat, es diu Carregades de raons, i ahir em vaig enterar que la Dolors havia fet una broma divertida sobre el títol, dient que als nostres veïns espanyols els hi costaria de dir aquest títol. Ja ens ho podem imaginar. Si vulgueu, perquè tingueu la veu de la Dolors ja des d'un principi, us llegeixo tot el seu pròleg o una part del seu pròleg, i així us feu una idea clara del to de l'obra, que us sembla.
Perfecte, endavant.
Mira, ella comença dient que és un llibre que hauríem preferit no haver d'escriure, i diu que aquest llibre és el fruit de moltes reflexions que han sorgit a partir de tot el que ens ha tocat viure aquests darrers anys. Molt sovint han estat mals moments, alguns de terribles, però també n'hi ha hagut de bons. Adonar-nos de la solidaritat i la perseverança de tantes persones anònimes ens ha proporcionat la fermesa que necessitàvem per a la resiliència, no pas resistència, que ens ha calgut mantenir durant tot aquest temps. La Montse i jo sempre ens hem considerat més que germanes. Hem estat amigues. Al llarg de la vida hem compartit idees, pensaments, vivències familiars i no pocs secrets personals. No sempre estem d'acord i sovint debatem. Contraposem arguments i hem arribat a tenir enceses discussions dialèctiques, però per sobre de tot ens estimem, ens necessitem. Sabem que ens tenim l'un a l'altre i compartim els mateixos valors i les mateixes conviccions, tant socials com familiars. Aquest és el to de l'obra que enceta el llibre de Carregades de raons. Ella parla de que l'escriptura l'ha ajudat molt a posar en ordre tot el que ha passat. Conserva escrites, reunions de l'UGT, té agendes plenes de notacions, fins i tot té un diari que com a consellera deixava constància de les trobades, visites i sessions del govern. Alguns li deien, però quin valor vols que tingui tot això que escrius? I mai no va pensar que tot aquest material ara fos tan valuós i tan interessant de tenir per poder fer aquest llibre a partir d'un govern, d'un dia a dia, d'un treballar i de tot el temps, malauradament, que ha tingut a la presó per poder-ho posar en ordre i escriure-ho. Un llibre que estic segura que ens aclarirà molts dubtes a nosaltres també com a ciutadans, pors que tenim de com ho viuen, aquelles pors del dia a dia, no? Com ha omplert les hores, què ha fet, quina relació té amb altres preses, quina té amb les persones que els vigilen, que els guarden, que els cuiden. I, evidentment, tot aquest pes polític i totes aquestes raons polítiques que segur que estan explicades a Carregades de raons de l'editorial Ara Llibres. El conec, sé que el presentaran a Girona el dia 9, a Barcelona el dia 19 i a Quitarrolla el dia 20 de març. O sigui que tothom que s'arregli l'agenda en relació a com vulgui, les persones que intervindran a cada presentació seran diferents i encara no us podem informar de qui vindrà exactament a Torrolla perquè la mateixa Dolors se n'estan cuidant de contactar amb les persones que li agradaria que fossin la seva projecció, la seva veu i els que parlessin d'aquest llibre quan el presentem. Per tant, només us puc emplaçar el dia 20, si és que sou veïns d'aquí, el dia 20 al Museu de la Mediterrània de Quitarrolla.
Doncs aquest és el llibre de Dolors Bassa i Montse Bassa, que ha escrit. Tens alguna altra recomanació literària?
Us volia... El llibre que tenia preparada la setmana passada és d'un escriptor nascut a Viladamat, en Damià Verdera, que ha tret un assaig després de treure narracions i novel·les, bueno, sobretot narracions cortes, contes molt curts, fins i tot aforismes, en una obra recollida més de 6 o 7 volums, i que l'últim llibre publicat es diu Cal Ratoliu, i és una declaració d'intencions una mica a partir de exactament quins són els temes que ha volgut tocar en les seves obres, quina és la seva inquietud. Una mica és un llibre que no tanca el cercle d'ell com a escriptor, perquè continuarà, és un molt jove, però sí una mica aclarint, reforçant, defensant i els temes que l'han preocupat en la seva obra fins ara. Però si us ho sembla, us ho podem fer més extens i més detallat. També llegint en un fragment el proper dimecres, si vulgueu.
Perfecte,
Avui teníeu temps.
Tenim un parell de minuts més, si els vols acabar d'omplir, endavant.
Doncs
si
no, mira, crec que el text que vaig escollir no era pas molt llarg, i el llibre el tinc aquí molt a prop. Ell fa una recerca dels seus orígens i a partir de que algú li pregunta a una persona de fora què vol dir cal i can, aquí a Catalunya ell explica que molts són motiu i que això ve doncs, d'alguna característica o alguna qüestió del caràcter que es diuen a les cases. Llavors busca, ell té la inquietud de buscar d'on ve ell i, tot i que ha nascut, ja et dic, a Viladamat, és a Can Verdera, el seu pare era alcalde, es troba que el seu avi, besavi i rebesavi, li deien a Cal Ratoliu. I li va dir que, ell va veure que sí que tenia, per el que deien d'ell, tenia similituds amb aquest besavi. Ell diu que el seu caràcter, que el d'en Damià, és rondinaire, descregut, franc i lleial. Però també en la meva literatura, sobretot en la narrativa, els temes que m'agrada tocar són l'arrelament a la terra, la sornegueria rural, el predomini d'allò tràgic, el vocabulari groller, la brutícia, una certa indolència, la moralitat d'alguns personatges, l'humor estripat o la predilecció per les situacions extremes, entre d'altres. Aquest és, diuen alguns crítics, el segell Verdera. El de Can Verdera, hi afegiria jo, o el de Cal Ratoliu, que ja si fa no fa, el mateix.
Doncs
aquesta és la veu d'en Damià Verdera, bueno, la veu és la meva, però les paraules de Damià Verdera. I avui hem fet 2x1,
Dolors Bassa i Montse Bassa. No n'hem donat temps, així que...
Doncs així ens hem posat al dia, Cal Ratoliu de Damià Verdera, un llibre d'assaig molt interessant, reflexions que seran properes per tothom. Per parlar del feminisme, parla dels barrufets, per fer-vos-en una idea, i carregades de raons, que segur que és veritat, de la Dolors Bassa i la Montse Bassa.
Doncs, Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
I ara, ràpidament, fem un repàs al mapa del Ràdio Capital amb els nostres periodistes.
A la Bisbal, una enganxada de cartells amb el contundent eslògan «Han segrestat el nostre cinema» és el punt de partida de la campanya que un grup de ciutadans han engegat per tal de convertir el Foment Catòlic de la Bisbal, un històric centre recreatiu propietat del Bisbat i tancat des de fa anys, en un centre cultural i sala d'exposicions oberta a tothom.
A Palafrugell renovaran i pavimentaran l'aparcament de l'Avinguda García Lorca.
A la Bisbal d'Empordà s'han instal·lat llums lluminoses amb LEDs solars a diversos passos de vianants. Als centres d'atenció primària del Baix Empordà s'ha implementat un nou model de treball pediàtric que millorarà l'atenció mèdica dels infants.
I ara un últim repàs al temps amb l'Albert Aparicio d'aquest dimecres 4 de març.
Estat del cel variable amb un ambient relativament fred, sobretot a primera hora, i temperatures que oscil·laran entre els 3 graus de mínima i els 15 de màxima. Demà, pujada de la temperatura amb un matí més assolellat i tarda amb alguns intervals de núvols i possibles ruixats al final del dia.
Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a les 8 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà i també podeu escoltar el podcast a radiocapital.cat amb totes les notícies actualitzades minut a minut. Gràcies i que vagi bé.